L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, benvinguts aquí al Tribuna Preferent, després de la destitució el passat dissabte a l'Alfredo Di Stéfano, de, en aquest cas, ara. Tenim aquí això amb el volum. Després de la destitució del tècnic Antonio Hidalgo, amb la derrota per 3-0 contra el Real Madrid Castilla, i de, bé, de totes aquesta rumorologia que ha sorgit des de hores després de la destitució del tècnic de Canovelles al voltant del nom de la persona que ha d'ocupar el càrrec a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Han estat unes hores molt, molt mogudes des del dissabte, de fet, minuts després de la derrota. Si estàveu pendents de Ràdio Sabadell, doncs el president Esteve Calzada compareixia de forma extraordinària per anunciar aquesta destitució. M'acompanyen avui aquí a l'estudi el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Com estàs? I també el Jordi Casals. Hola, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
President de la penya arlequinats.com. Després en parlarem, anem d'aniversari en aniversari. La setmana passada els 10 anys de la Plana i vosaltres dijous, no? Concretament els 20 anys.
Aquest dijous el celebrarem, farem els 20 anys i, bueno, amb moltes ganes i sempre amb les mesures Covid presents, però allà estarem. Per cert, deixa'm felicitar-vos també, que no havia tingut temps per fer una antena dels vostres 20 anys, també.
Tu també, sí, sí. Som del 2001.
Som del mateix any.
Correcte. Però, com dèiem abans, el 2001 alguns encara eren menors d'edat, eh?
Exacte.
I ens acompanya avui via Skype qui va ser en el seu dia entrenador del Sabadell B, un home de futbol de la comarca, com és l'Aleix Giol, que ja el vam tenir la temporada passada al Tribuna Preferent. Aleix, què tal? Com estem? Ara sí, Aleix. Ara sí, que no t'escoltàvem. Ara sí. Després parlarem també d'aquesta iniciativa que encapçala l'Aleix Giol del Camp Nen sense pilota. Si m'ho permeteu, em guardaré pel final, tant l'aniversari com aquesta iniciativa que ens explicarà l'Aleix, perquè l'actualitat mana. I d'entrada, per posar un compromís al Roger Benet, per veure si ho té tot preparat, rescatem el moment en el qual, aproximadament a les 7 i uns minuts de la tarda, el president Esteve Calzada anunciava dissabte, d'aquesta manera, el cessament d'Antoni Hidalgo.
Avui és un dia trist, perquè realment hem arribat al final d'un camí i vull anunciar que li acabo d'anunciar a l'Antoni Hidalgo que deixi de ser l'entrenador del primer equip. Mai pensava que arribaríem a prendre aquesta decisió, però estem en un punt on realment necessitem un canvi de dinàmica i realment doncs pensem que és la decisió que toca.
Ara sí, d'aquesta manera, el president Esteve Calzada anunciava aquest cessament, aquesta destitució del tècnic Antoni Hidalgo després d'aproximadament 31 mesos i mig en el càrrec, que han estat molt, molt intensos. D'entrada, anirem per l'ordre cronològic, després parlarem d'aquestes travesses. Hola, per cert, a tots els qui ens esteu seguint ja al xat del Tribuna Preferent. Recordeu, com sempre, que entre tots els participants, doncs sortejarem productes oficials del Centre d'Esports Sabadell. El guanyador de la setmana passada, l'Albert 19 CB, ja ens hem posat en contacte amb ell, així que felicitats. Després també tindrem el sorteig de Telepizza. D'entrada, el cessament d'Antonio Hidalgo, que gairebé, ja us llenço jo una mica la reflexió, no ens va agafar gairebé per sorpresa, no? Veient com s'estaven desenvolupant les últimes setmanes.
Sí, bé, no, sorpresa cap ni una. Al final, gairebé tots teníem coll avall que un mal resultat a Valdebebas era la sentència, i tal com es va produir el partit, crec que no vam deixar cap dubte que això seria així. primer pel 3-0 en ell mateix, però després veient la imatge d'equip abatut, d'equip ara mateix no vull dir mort, però sí molt tocat, gairebé deixava pocs dubtes. Si algú encara guardava mínima esperança als esdeveniments, un gir de guió, el cert és que van quedar esvaïts ràpidament veient com va ser sobretot l'última mitja hora de l'equip. Potser no esperàvem que fos tan immediat com que es produís allà mateix, que ni tan sols hi hagués aquesta roda de premsa i que d'Antonio Hidalgo i que hi hagués la compareixença de premsa fora de la sala en ella mateixa del president Esteve Calçada, però crec que com a notícia en si poc dubte podíem tenir, com a molt, això, si era allà, si era dues hores més tard o si s'esperaven el diumenge per anunciar la destitució d'Hidalgo.
Jordi.
Sí, bueno, no podem estar més d'acord que amb les paraules del president Esteve. Algú s'havia de fer, alguna tecla, els jugadors no responen dintre el camp, es va veure una actitud de desídia i és correcte. La meva opinió és que alguna tecla s'havia de tocar.
Aleix, a tu què et va semblar? Com es van desencadenar els fets a l'Alfredo Di Stéfano mateix?
Bueno, una mica en línia amb el que heu comentat, no? D'entrada és un moment trist i dur pel club, perquè despedeixes a un dels nostres, no? Despedeixes a un arlequinat, a dos, perdó, perquè amb l'Antonio també s'ha de comptar el Juve. Són dos persones que estimen el club, que ho van fer com a jugadors, que van venir en un moment molt difícil, cuidado, que van tenir el valor i l'estima pel club per oferir-se en un moment molt complicat del club, amb el que vam tocar el cel, no? Amb l'ascens a segona A, però que sí que és veritat que no hi havia altra opció, crec jo, no? S'ha de buscar un revulsiu, s'ha de buscar un canvi de dinàmica, idees noves, aire fresc, i veure si així és la manera perquè el vestidor reaccioni.
Perquè al final és una de les claus, potser, no, Sergi? La preocupant actitud que hi havia, tu que vas veure de primera mà a Valdebebas, tampoc cal personalitzar, no? Però hi havia clarament la diferència entre qui es va deixar l'ànima fins l'últim minut i qui ja passava una mica de la pel·lícula.
Sí, el que passa que evidentment el més preocupant és la situació, més enllà de sensacions, més enllà de joc, que també, que això, si vols, ho podem analitzar a partir del minut 2, però el més preocupant és la classificació, és a dir, aquesta imatge la pots oferir o no, però si l'equip estigués en una zona tonta de la classificació, zona mitja, pues no li pararies ni atenció a un mal partit a Valdebebas, per dir-ho així. El que és preocupant és que en la situació que està l'equip, veient que no acaba d'aixecar el vol, que continua en aquesta zona de descens, que ja han passat 13 jornades, que vulguis o no, ja estem un terç de la Lliga superat, que és cert que en queden dos més, però ja ha superat el primer terç. Si li sumes el que es va veure, com a mínim la sensació que a mi em va transmetre per moments l'equip en aquests 25-30 minuts finals, estic d'acord amb el que estàvem dient i el que deia ara l'Aleix, no? Al final, culpables o no culpables, responsables o no responsables, deia el president, responsable i culpable és tothom, com tots, jugadors, entrenadors, els que han fitxat, els que han deixat fitxar, els que han firmat, els que no han firmat. Però és que alguna cosa has d'acabar fent, perquè és que si no, això van passar les jornades, l'equip lluny de reaccionar va entrant en sotracs, darrere sotracs, amb petites llums d'esperança, com guanyar el camp del Cornellà, i malauradament, i això sí que ho afegeixo jo, per mi, malauradament, al final la corda s'acaba trencant gairebé sempre pel mateix punt. Primer va caure el director esportiu, que ja va ser una sorpresa, per dir-ho així, perquè no caigués Antonio Hidalgo aquell dia. Tres partits més ha durat aquesta història, com dic, amb la petita llum al final del túnel de Cornellà, però que va ser un miratge veient el que ha passat després, no?
El que està clar, diu el Juanfran Lara, per exemple, que troba a faltar alguns jugadors líders del vestidor que no es poden donar certes actituds i partits penosos realitzats.
Ho vaig dir aquí, em sembla, en aquest Tribuna Preferent també, l'altra vegada, i em reitero, i no és per assenyalar ningú en concret, tot i que per galons, per fitxa, pel que tu vulguis, per qualitat demostrada en altres jocs, insisteixo que el que més em preocupa a mi d'aquest any de l'equip és no veure qui tira d'aquest carro en moments com el que està vivint l'equip. O sigui, continuo insistint. Cada any hem tingut dos, tres jugadors que en un moment donat aixeques el cap i dius, bé, aquests podrien fer. Després faran o no faran, però poden tirar. Ara a mi el que em deixa més neguitós, de veritat ho dic, a part de la classificació i de tot el que vulguis, és que no, si ara em preguntessis i no t'ho sabria dir, Jacobo té moments per dir alguna cosa, no és dels ho intenta, ho prova, li surt o no li surt, però no sé si algú més l'hauria d'acompanyar en aquesta batalla, de ser una mica qui estirés l'equip a l'esquena, allò que es diu, ah, vinga, confiem en aquesta, no? I no acabo de trobar jugadors desequilibrants, eh? No estic dient que després no lluitin, no batallin, però clar, hi ha posicions i posicions. A mi que un jugador del darrere sigui un virtuós, doncs molt bé, perfecte, l'equip estarà millor, però no és el que t'ha de desencallar un partit. Tenim clar que per molt que Iago Indias o Aleix Coc facin meravelles en la seva posició, no són els que et desencallen un partit que estigui atascat.
Jordi.
Doncs res, és això, exactament. Jo mateix, com a aficionat, jo no sabria què dir-te, si què es pot millorar o què falta, què es troba a faltar o què funciona malament. És una tònica general que porta l'equip, està en caiguda. Sí que hi ha petits tocs puntuals, doncs, bueno, la solució més fàcil m'imagino que és primer el director esportiu i ara l'entrenador.
Diu l'Héctor per aquí que li desitja el millor a Hidalgo, però era necessari un canvi, ara arriba massa tard, però el Francesc, amb la destitució, tornem a la pretemporada. Entrenador, adaptar els jugadors, el que vol obtenir al camp, amb aquest enorme hàndicap de tenir la moral i el rendiment sota mínim. Serà un miracle si la situació es reverteix aviat i recuperem el terreny perdut i la motivació dels jugadors. Comentaves tu ara, Aleix, també aquesta sensació... que acomiadem dos arlequinats d'arrel, no? Sobretot, avui fèiem la reflexió a la redacció, que han estat, entre cometes, només 2 anys i mig, però clar, és que han estat 2 anys i mig molt, molt, molt intensos. Hidalgo sempre diu que li agrada allò, viure la vida al límit. Clar, en aquests 2 anys i mig hem viscut Olot, hem viscut un ascens en plena pandèmia, una temporada intensa, també llarga, segona divisió, on ens vam quedar a propet de la salvació, i aquesta temporada sí que no estaven rutllant gens les coses.
No, jo una mica amb el que deia, el comentava el Sergi, quan firmes jugadors, quan vens d'un descens i has de fer una mica de neteja al vestidor, dones moltes baixes, dones moltes altes, no? Tens molts fitxatges per fer. Ojo que també és complicat una categoria nova, no? És una sorpresa, no?, de veure com s'obrirà aquesta primera ref, que és nova per a tothom, no? Però potser, en línia amb el que deia el Sergi, els líders, no?, els líders de l'equip. Tu quan fitxes un jugador tens una sèrie d'informes, tens un passat, fitxes un davanter, saps més o menys els gols que ha fet els últims anys, etc. Però el que trobo falta és una mica el lideratge aquest, no? Va, està molt bé, hem fitxat aquest jugador, aquest altre, amb una idea de joc, perquè fitxes un jugador per jugar d'una manera determinada, a la qual crec que ara l'entrenador que es fitxi ha de ser molt, molt coneixedor del que té, de les característiques de la plantilla que té a nivell tàctic, vale? Però després un tema de lideratge, no? De dir, bueno, ara s'ha d'apretar els dents, ara s'ha de mossegar, s'ha de donar un pas endavant, quins són els jugadors que tenen aquest lideratge dins del camp i el vestidor.
Diu el Pepermi que tot passa per revolució al vestidor. No crec que el nou entrenador pugui fer un 11 titular amb garanties, home. Ara, una mica en la línia del que deu, ara qui queda ja desprotegit en aquest cas és la plantilla, els jugadors com a tal. Sí que és veritat que és la part de la cadena que és més difícil de trencar.
Home, jo vull pensar que és més un tema de bloqueig mental ara que no pas de futbol, perquè si busques allò gairebé nom per nom, no han aparegut aquí com bolets jugadors que dius, hosti, no sé d'on surten aquests. Precisament, si alguna cosa vam destacar tots a l'estiu, és que s'estava fitxant fins i tot més mirant a jugadors que venien o que havien tingut passat a la lliga de Smartbank, que potser tenien una oportunitat de reenganxar-se, allò que es diu, un altre cop al futbol, de buscar una oportunitat de tornar a lluir on potser sigui fent un pas enrere per fer-ne 2 més endavant. Per tant, no són tampoc cares desconegudes. És més, que no ha acabat de funcionar la part d'engranatge, de cohesió, que les coses és evident, perquè els números això són irrefutables, no surten, i per això deia, i em reafirmo i a risc de fer-me pesat, que el que més em neguiteja no és que ara vingui, com diu l'Aleix, un entrenador que sàpiga quines peces té i com fer-les fer i convèncer el missatge, que al final forma part, gairebé tot gira, a que es creguin el que se'ls està dient. És qui agafa aquesta responsabilitat, qui fa aquest pas endavant que diu l'Aleix, no? De dir, bé, de caràcter ja n'hem vist que uns quants en tenen.
no tinc cap dubte que dins del vestidor, fora del camp, segur que hi ha aquest 2, 3, 4 líders que tiren una mica de... El problema és el camp, per mi, eh? O el problema l'estem tenint al camp. O sigui, no dubto que hi hagi jugadors, insisteixo, que al vestidor es fan sentir i es fan escoltar pels companys. Em preocupa més que després, quan arriba el partit de torn i es complica, com el dia del San Fernando, que veus que s'està complicant, que s'està complicant, que s'està complicant i que vas allò carrer avall, no hi ha un moment de veure que algú agafa realment les regnes de l'equip des de dins, eh? Des de dins del camp.
Diuen per aquí que l'aspecte mental psicològic pesa molt, alguna cosa s'havia de fer per trencar la dinàmica, manca lideratge en aquest aspecte. Trobo a faltar Àngel Martínez o Pedro Capó. Per cert, Sergi, Àngel Martínez demà estarà present a la roda de premsa de comiat?
Això ens han informat,
no?
Això m'han dit. Sí, sí, això ens han informat, que demà l'excapità estarà present en el comiat d'Antonio Hidalgo i no serà l'única vegada que vingui a la nova Creu Alta aquesta setmana.
Això t'anava a dir. Comentarista de luxe que tindrem al Sabadell Andorra d'aquest cap de setmana, al Sabadell en joc. Per qui diu el Raül que sigui qui sigui l'entrenador, el més urgent és recuperar la solidesa defensiva. Això sí, a l'hivern calen un parell de fitxatges, un al mig del camp i un nou, diu, com el dinar. El d'Abric 90, no crec que amb un altre entrenador la situació canviï, no hi ha ningú més capacitat que ell en aquesta casa, una llàstima, comprensible el canvi, però hauria esperat a l'aturada de Nadal perquè el nou entrenador pogués treballar amb temps. Precisament de timings va parlar també Esteve Calzada en aquesta compareixença extraordinària a l'Alfredo Di Stéfano el passat dissabte.
El nostre full de ruta era arribar al mercat d'hivern, veure com podíem millorar l'equip i que arribés un director esportiu que fes aquest mercat d'hivern i poder mantenir l'equip tècnic actual, no? Però és que estem en un punt realment que fas farai on estem a nivell de xifres i és un equip que està pensat per estar dalt i estem a baix, no? I s'ha de fer un canvi de manera immediata.
Aquí està una altra de les claus que poso damunt la taula, no? Aquesta era el full de ruta que traçava Calzada i que, de fet, ja havíem explicat aquí a Ràdio Sabadell, Sergi, que era la direcció esportiva anava per llarg, si més no, o anava per setmana.
A mig, no sé si a llarg, però a mig termini. A mig termini, no, sí. No era urgent, per dir-ho així.
I diuen, per aquí trobo que ara podem trobar-nos que fitxem un entrenador que no encaixi amb el director esportiu. No sé si això pot complicar la temporada.
A mi ara el que més em pot preocupar és que l'entrenador encaixi amb les peces que té, amb els ingredients que té el vestidor. O sigui, amb tot el respecte per la feina dels directors esportius, em preocupa més que l'entrenador, com dèiem, qui sigui l'escollit, sàpiga, que entenc que això s'ha d'haver estudiat abans, s'ha d'haver parlat abans i s'ha d'haver vist abans, sàpiga quines peces té, amb quines peces ha de jugar, com a mínim per arribar al mercat d'hivern. Que alguna cosa hi haurà, però que tampoc pensem que ningú es torni boig pensant que hi haurà 8, 9, 10 moviments al mercat d'hivern, eh? O sigui, si algú... Bé, igual sóc jo el que s'equivoca, eh? Però si algú
és
pensa
molt difícil,
que
molt difícil.
Això és el Cartagena, que faran fora 11 tios a l'hivern, del Cartagena de l'any passat, em refereixo, i que vindran 11 més de sobte, crec que no és precisament, parlant de fulls de ruta, el full de ruta que té el Consell d'Administració... Ans al contrari, que diria aquell.
Bona carpeta, també, Aleix, Jordi, que té oberta el Sabadell amb la direcció esportiva.
Correcte, i aquesta serà la clau, no? Qui arribi té un mes i mig escaig per tocar les dues tecles o tres tecles o els fitxatges que siguin adients per poder donar equilibri en aquest equip.
Aleix?
Bueno, jo crec que amb la línia de tot el que ha portat el Consell Administratiu presidit per l'Esteve Calzada, no? amb la coherència amb la que s'han treballat, amb la calma amb la que s'han pres les decisions, crec que el director i esportiu i l'entrenador nou vindran de la mà. No veig un altre escenari, no? de que va primer l'ou o la gallina. No? Ara no? Toca triar un director esportiu i un entrenador que vagin de la mà. Que vagin de la mà, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè, com comenta el Sergi, no veig ni 5 fitxatges aquest mes d'hivern, perquè també voldrà dir donar 3 o 4 baixes. Hi haurà 2 o 3, màxim, suposo, operacions, tant d'entrada com potser de sortida, no? Però s'ha de ser molt realista, que el que tens és el que tens, que és una plantilla per estar dalt, i que ara sobretot és un tema mental, de gestió de grup, de treure el màxim rendiment del que tens, i mirar de retocar l'equip, millorar-lo, amb 2 o 3 incorporacions. No crec que doni per molt més.
Sí, no oblidem que el Sabadell no té cap fitxa lliure. a dia d'avui. Per tant, allò de deixen salir antes d'entrar.
Sí, i amb diners. O sigui, que aquí estem una altra cosa, eh? Al final, tot això és diners. Fer fora un entrenador i portar-ne un altre és una despesa. Fer fora jugadors o donar baixes al mercat d'hivern, a no ser que siguin jugadors, que siguin pretesos i que puguis arribar a algun tipus d'acord, algun tipus de negociació de te'n vas i t'alliberem, al final són diners extres d'una planificació que no està donant els seus fruits o d'uns resultats que no acaben d'arribar com a mínim fins ara, després de 13 jornades. No sé si a partir de la 14a amb nou entrenador, si és que el tenim ja per aquest dissabte poder jugar contra l'Andorra, que és la idea del club, que sigui així, igual comencen a funcionar aquells jugadors que fins ara no els hem vist, no han aparegut, i jo què sé, igual és que estaven necessitant això, que algú sacsegés una mica la bossa i tornar-se a posar allò que es diu les piles.
Ara que deia aquí el tema de l'Aleix de què va abans, l'ou o la gallina, el que està clar és que tot fa indicar, no, Sergi, que segurament tindrem abans entrenador que no pas director esportiu al Sabadell, perquè al final l'urgència ara mateix és...
Sí, però recordeu-vos, si veu sentir la roda de premsa o la compareixença de premsa del president Esteve Calzada dissabte a Valdebebas, ja ho deia, que és això, que no era el full de ruta que teníem marcat
sí,
en un principi.
Que
és
canviar,
a dir,
sí.
La idea era aguantar el cos tècnic, arribar com fos, amb millors resultats, evidentment, com fos a l'hivern, al mercat d'hivern, per llavors ja tenir un director esportiu i que poguessin començar a funcionar amb normalitat. Clar, els esdeveniments, els resultats, allò, esdeveniments barra resultats, han provocat que aquesta decisió ja fos obligada, necessària, i que t'has trobat, o trobes ara mateix, sense cos tècnic, com a mínim les dues peces importants del cos tècnic, que és el primer entrenador i el segon entrenador, el Jove i l'Antonio i el Jove, i sense el director esportiu, perquè encara no t'ha donat temps a tancar-ho. Diu l'Aleix, jo crec que vindran de la mà. Segurament en el temps segurament vindran de la mà. És a dir, segur que en pocs dies o en poques hores tindrem una notícia i no sé si en pocs dies també tindrem la del director esportiu. Bé, jo crec que tot això ho anirem veient i s'anirà desenvolupant a mesura que passin això, les hores, els dies. De fet, estem a dilluns, bé, el partit és dissabte, encara hi ha un petit marge.
L'Héctor insisteix que la plantilla no és dolenta, que un canvi d'aires i una bona dinàmica farà que només calgui algun petit retoc. L'Albert, per ser Albert, guanyador de la setmana passada, ens hem posat en contacte amb tu a través de Twitch, ja s'aventura a dir que les baixes per ell són Teo, Quintero i Ramon Folk, i a partir d'aquí un migcampista i un davanter. El Roy deia per aquí que fins al mercat d'hivern un nou entrenador podrà canviar la dinàmica, només per ser nou, i això tampoc t'assegura res. Espero que ens quedem, perquè de segona a ref no sé si tornarem massa ràpid, i crec que serà un desastre pel club. I el Xavi Miralles, que diu per aquí que li fa més por aquesta situació que l'Arroyo i el Padilla de festa dels seus bons temps. Perquè us imagineu la magnitud de la tragèdia. Ens hem guardat un altre fragment d'Esteve Calzada. Valdebebas parlant d'aquest futur més immediat a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell.
Jo no he parlat amb cap altre possible entrenador. Òbviament ara és una cosa que haurem de posar-nos a treballar molt, molt, molt ràpidament i a veure doncs quina composició d'equip tècnic acabem decidint. A mi, si depèn de mi i tinc alguna cosa que dir, doncs m'agradaria que no fos un canvi radical, perquè jo crec que no vol dir que tot s'hagi fet malament i tenim persones aquí dins molt vàlides i jo, per poc que pugui, m'agradaria mantenir la màxima gent possible de la gent que està dins de l'staff tècnic, però això ja, parlar de noms i cognoms, doncs ja hi haurà temps, no?
Doncs va, hi ha temps per obrir el meló del futur...
Em deixes res, no és desmentir, és matisar. O sigui, és evident i crec que tots som conscients. L'Aleix ha estat d'actiu de ple al futbol, en major o menor categoria, però ha estat de ple en el futbol. El Jordi com a aficionat i els que estem en aquest cas des d'una altra trinxera, per dir-ho així, sabem que això, o sigui, tu al final has hagut de parlar, si no amb l'entrenador directament, amb entorn, amics, allegados, familiares o representants, digue-li com vulguis. Però és evident que no que dissabte no es començava de zero. Des d'Ucamp ja s'havien fet algunes gestions que van quedar un pèl paralitzades, però que segur que les gestions, diguem-ho així, no van començar dissabte a les... Vam acabar a les 7? Doncs,
sí, quarts,
no van començar
quarts
de 8. Alguna cosa ja s'havia parlat, com a mínim per tantejar com estaven els que estaven disponibles, com estaven de receptius, i en aquest sentit
després sí, suposo que parlarem d'algun nom.
Ara anem a obrir el meló.
Més de la Qatar, però hi ha entrenadors que des de fa alguns dies ja van deixar clar que la seva intenció no era venir al centre d'esports Sabadell. En aquest cas, un que més ha sortit amb moltes travesses i fins i tot avui veia que molta gent contestava la pregunta del tribuna preferent durant el seu nom, García Pimienta, ja va quedar descartat abans de Valdebebas. És a dir, amb García Pimienta algú havia fet la gestió, no sé si amb el propi García Pimienta en persona, amb qui porta García Pimienta o amb un veí de García Pimienta. Però ja el club n'era conscient que García Pimienta no estava a tiro, per dir-ho així malament i ràpid, amb barbarisme, no s'estava a disposició perquè té altres intencions, altres objectius i perquè espera anar en categoria superior. Ja veurem, que tant de bo li vagi molt bé, però era un, per exemple, un dels noms que va caure ràpid de les travesses, per dir-ho així.
Pimienta, descartat, i descarto també ja 6 de les respostes, he comptat així ràpid, perdó, que ets García Pimienta.
No,
està bé, està bé, està bé.
Venia més a matisar això, no? De dir, encara no hem parlat amb cap entrenador, i segurament és cert, potser no s'ha parlat amb cap entrenador en persona, però els que han estat en clubs o han tocat futbol des d'una vessant o des d'una altra sabran que hi ha mil maneres de fer la feina com toca, i quan tu tens els dubtes i tens la situació que té el Sabadell, evidentment que t'has mogut abans. Si és que si no, no estaries fent bé la teva feina, per dir-ho així, saps? Com a mínim és la meva opinió, no s'hauria fet bé el que s'ha de fer i no tindries tota la taula amb les cartes ben posades per saber bé cap on has de tirar.
Diu, ara entro amb els noms, Diu per aquí el gat arlequinat que què hi pinta Miguel de Hita si no té dret a decidir, si no creiem que se li podria donar l'oportunitat respecte a les noves incorporacions tant amb el cos tècnic i els nous jugadors. De fet, hem explicat, no, Sergi, aquests dies a Ràdio Sabadell, que forma part d'aquesta comissió, tot i que qui té més pes en aquest cas és el conseller Àxel Torres, el director general Bruno Batlle, i és més una qüestió de consulta, no?
Sí, més que formar part del grup de decisió, és un professional que treballa al club, que està a sou del Sabadell. A ningú se li escapa que la destitució de José Manzanera, que va ser el seu mentor, el seu home que el va portar aquí, doncs l'ha deixat en un punt en fals. El pobre Miguel de Hita ara mateix és un daño colateral que s'ha trobat aquí. I en aquest cas, doncs, bé, tot allò que se li pregunta, tot allò que se li consulta, ell continua veient futbol, continua fent informes, i suposo que algun dubte haurà resolt quan li han preguntat què et sembla això o què et sembla allò, i haurà mogut alguns fils.
Va, ara també deixaré que participin el Jordi i l'Aleix, sens dubte, però deixa'm preguntar-te, Sergi, perquè ha estat el nom que m'ha avançat a Ràdio Sabadell ben d'hora, aquest matí, i no sé si dir que és el principal candidat a ocupar la banqueta del centre d'esports Sabadell, una llegenda del racinguisme com és Pedro Munitis, no només per l'època de jugador sinó també per l'època d'entrenador, perquè en un any va fer campió de segona B al Racing. Després el play-off va ser una altra història perquè va ser escombrat pel Reus Deportiu, però és el més ben situat, no? Hores
sí,
d'ara?
Bé, amb la informació que treballa a Ràdio Sabadell, és el millor situat en aquesta cursa. De fet, fins on sabem, està pendent d'alguna conversa ja per acabar de... o estaria pendent, per posar-ho en aquests condicionals que ens hem de moure a vegades els periodistes, estaria pendent d'una última o dues últimes converses per acabar d'allò que diuen els serrells, per acabar-ho de finiquitar. Si jo m'hagués de jugar alguna cosa, diria que és Pedro Munitis l'escollit. Si més no, perquè hi confio en la informació que donem en aquesta casa. Crec que serà Pedro Munitis si no passa un autèntic daltabaix. Jo sempre, ja sabeu que...
Sempre diem allò,
sempre,
no?
Sempre dic allò de...
Fins que no està el saque ben lligat.
Si no passa res, si no hi ha cap contraordre, si no hi ha cap contratemps, doncs per mi m'atreviria a dir que estem en aquest punt. Si no passa res estrany, Pedro Munitis hauria de ser l'escollit.
Què us sembla, Jordi, Aleix?
Aleix...
Jo, bueno, de Pedro Munitis com a entrenador, sé que acostumava a fer tàndem amb Gonzalo Colsa, també un altre mític del Racing, un mig centre amb bastant recorregut a primera divisió. Va tenir una bona etapa en el Racing com a entrenador. Jo aquí, sense conèixer de fons, no, sense tenir-li un seguiment, el dubte que tinc és la diferència entre fitxar a un bon entrenador, que no dic que no ho sigui, a un tio que tingui ganes, que tingui il·lusió, a no fitxar un perfil que a vegades ens ha passat de nom, d'exjugador. m'explico, un molt bon exjugador, com va ser Pedro Munitis, i molts altres, no és garantia ser un bon entrenador, no? I a vegades has de posar la balança a tot plegat, no? Bueno, esperem que si Pedro Munitis és l'escollit, doncs a mort amb ell, no? I que sigui el revulsiu que necessita el club i l'equip.
Jo no he vist els seus equips, crec que també va estar el Badajoz.
Sí, i a Lucan Múrcia.
Lucan Múrcia també, i bueno, si bé té un paper molt difícil, substituir una figura com és Juvenal, l'equip Juvenal Hidalgo, una figura de l'arlequinisme molt potent, bueno, esperem que si ho és, doncs que toqui la tecla i encertem.
S'havia parlat també d'alguns noms que han estat a la travessa reals, Sergi, per exemple, un exarlequinat com és... Bé, ja estan, de fet, les travesses com Miquel Azparren, era un altre dels candidats.
Sí, no, a veure, noms n'hi ha moltíssims i aquí la gent que ens coneix una mica sap que fem mil bromes internes a la casa de dir, bé, és que ara és tan fàcil, algú, que, segur que l'Aleix ara riurà, agafa la pàgina Transfer Market, obre i diu, a veure quins entrenadors
lliure,
estan
no?
a l'atur i què podem anar a buscar, no? Noms hi ha molts, reals, jo crec que no n'hi ha hagut tants. I això que dic és més opinió que no pas informació. Per poder haver-hi, i amb això no, ni desmenteixo cap company, ni cap font, ni cap compte de Twitter, ni cap història, que cadascú mou les seves informacions com pot o vol. Jo crec que tants no n'hi ha. Ah, que ja hi havia algun nom que ha sortit damunt la taula? Sí, i el de Miquel Azparren sí que podem assegurar que és un dels noms que en un moment donat es va posar damunt la taula. Que no va avançar molt? Potser que no avancés molt. Potser que fos simplement, ho diu ara el Jordi aquí, l'escoltem que ho diu, i molt bé, gràcies Jordi per participar, i seguim parlant dels altres, no? Però hi ha algun perfil, s'havia parlat també, algun company havia parlat de David Pirri, l'ara entrenador del Sant Andreu,
exentrenador
també del Sabadell, i si em deixa que faci una broma interna, doncs no sé si l'Aleix està molt disponible o no, però doncs podem posar l'Aleix i jo també en aquesta travessa, bromes al marge, no? El cas de, per mi, ja et dic, traient una mica el gra de la palla, que es diu, crec que Munitis i un parell més han estat una mica realment la discussió aquesta de l'estira de ronça, comptant els que ja van dir que no, que jo he dit Pimienta, però que hi ha hagut algú més, que ja se li va dir, mira, com ho veuries això d'agafar el Sabadell ara, va mirar una mica el panorama i va dir,
jo
aquí no m'hi foto. Si voleu em truqueu al juny i comencem a parlar de la 22-23, si tot ha anat bé, que això també pot passar.
Per acabar de contextualitzar, Munitis, carrera com a entrenador, Racing, Ponferradina, ara m'ho recordava l'Adrián Arroyo, via interna, Ucam Múrcia, i arriba en una situació rocambolesca al Badajoz, perquè és la temporada de la pandèmia. De fet, l'equip el dirigeix en 5 partits, abans no s'atura la competició, 2 derrotes, 3 victòries, i després aquest playoff express a Marbella, i duia, doncs això, any i una mica més sense entrenar cap equip. Per tant, com diem, sempre en condicional, podria ser el número 1 i en les pròximes hores convertir-se Pedro Munitis en el nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Vull saber també l'opinió que dieu pel xat, eh? Algú per aquí deia, crec que no s'havia assabentat encara, i deia, ostres, buenísimo, Munitis. El que està clar, una mica en la línia del que deies tu ara, Sergi, Jordi, Aleix, el que cal ara és un perfil valent, no? No ens serveix algú que digui, no, a partir del juny parlem, vull l'equip ara i em sento capaç d'aixecar anímicament això.
Això, el primer de tot, és evident. Algú que, mira, em sembla que ha estat l'Aleix que ho ha dit, no? Que Antonio Hidalgo i a Jove se'ls havia d'agrair que en un moment tan complicat com el que tenia el Sabadell quan van arribar ells, fessin aquest pas endavant, en el cas de l'Antonio deixés Xipre i digués m'embarco i cap endavant. Això és el més important, que tingui clar que no ve de vacances, que té feina per endavant. Però també serà clau, i això ja és més difícil de controlar com a mínim pels que estem aquí a la taula, que el discurs, que les idees, que tot plegat qualli, allò, enganxi des del primer minut. Perquè tot el que no sigui això, i crec que tenim alguna experiència malauradament recent, i no per culpa de l'entrenador per mi, sinó per culpa de que no va funcionar, l'exemple va ser la sortida o l'arribada de Quico Ramírez, precisament just abans que arribés a Antonio Hidalgo. Ningú no discutirà que el Quico és un tros d'entrenador, ningú no discutirà els resultats que ha tingut en molts equips, i en canvi aquí a Sabadell no va funcionar. I amb la mateixa plantilla, 2 mesos després, va arribar Antonio Hidalgo
i ho va tirar endavant. A vegades això és que aquell missatge, aquell discurs, aquella manera de treballar, els jugadors se la facin seva, dia, sí. Guai, i mira, no saps com, el que ara no surt, d'aquí dos dies està sortint. És una opció, però ja et dic.
Ara que parlàvem de Gonzalo Colsa, el Marc Sagarra diu que porti el seu amic Sigic a fer de davanter. No aniria malament. Coincideu vosaltres també, Jordi i Aleix, amb el que deia el Sergi?
Sí, sí, és això. Ha de ser un entrenador que vingui amb una dinàmica, amb un pensament molt positiu, ha d'aixecar l'ànim d'aquest equip. Sabem que si ve Pedro Munitis, per exemple, no podrà córrer ell per la banda, no podrà fer d'extrem, com ens tenia acostumat.
Malauradament.
Però si psicològicament i el cap inculca aquesta actitud als seus jugadors, doncs benvingut sigui i podria ser una gran opció.
Aleix?
Sí, aquí, com deia el Sergi, s'ha de tocar molt bé la tecla, no?, l'entrenador que entri, i després s'ha de tenir una altra cosa molt clara des del club, que és fitxar un entrenador per tapar un forat o estem fitxant un entrenador de projecte. Fitxem un motivador, no?, un viejo rockero, no?, amb el bon sentit de la paraula, per sortir del pou, per vamos, 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 per, saps?, per buscar una mica l'arenga al vestidor i sumar la permanència, o estem firmant algú perquè hi creiem, perquè és la persona que ens encaixa. Ojo, que potser no el trobes, perquè ara, clar, els entrenadors, molts tenen equip, no? O estem apostant per una persona de continuïtat, no?, amb el que confiem ja de cara a aquesta temporada i tant de bo la pròxima, no? I sobretot el repte del nou entrenador, més de tàctiques, d'estratègies, de manera de joc. Des de la meva humil experiència i salvant totes les categories de distància del món, amb el meu futbol amateur, que és l'únic que he entrenat jo, però tema de gestió de grup, que és el més difícil, tema de gestió de grup, de treure el millor de cada persona, de cada jugador, de fer-los riure, de fer-los disfrutar i que això es vegi al cap de setmana.
De fet, és un dels dubtes que ens preguntaven aquí, de quin contracte fem al nou entrenador, si fins a final de temporada hi ha renovació per la permanència, el Farki deia per aquí que malauradament es veia venir a destitució, s'agraeix molt la feina i sempre serà l'heroi d'Olot i Marbella, però el problema és això, trobar algú que es cregui capaç d'aixecar l'equip, si no sap que tindrà un contracte doncs, molt, molt breu. Què penseu?
A veure, no sé, jo personalment parlo, jo no sé què li oferiran. El que sí que tinc clar que si ve un perfil, ni que sigui allò que diem pel caché, si ve un perfil de Pedro Munitis, el que està clar és que el contracte d'ara ve lligat amb permanència o no ho sé, això ja serà, entenc que amb permanència, a la categoria a començar de zero a la 22-23. Dubto, però que ja et dic que més per caché o per nom que no pas per capacitats o no capacitats. Dubto que Pedro Munitis, per dir un nom, però m'és igual Pedro Munitis, com Curro Torres que va sortir en algun lloc l'he vist, com tants altres, al final Antonio Hidalgo quan va arribar aquí evidentment no deixava el projecte de Xipre només per estimar els colors i per valentia, que tot això també, en el cas de Hidalgo i de Juve, també. Però evidentment era, vale, jo vinc, ho salvem, i si ho salvem, automàticament jo sóc el que inicia el projecte de la temporada següent, i crec que en aquest cas, segurament, una cosa és que s'hagués quedat algú de la casa, si l'haguessis tingut allò, si hagués aquesta confiança, que jo era una altra carpeta que pensava que avui obriríem. Jo, personalment, i això sí que ho diu el Sergi, no hagués vist malament a Miqui Lladó entrenant l'equip contra l'Andorra, i vés a saber.
Ara l'obro, si vols,
Però aquí, no, ja està, dic queda, ja, ara ja, com aquell, pare la cinta i que cadascú ho agafi. Jo hagués arribat a Andorra, i segurament per sort pel Sabadell, jo no pinto res en la capacitat de decisió del club. Però crec que el contracte, la pregunta que feies, és que segurament vindrà lligat a una continuïtat, assolint l'objectiu, que ara mateix no passa més que per salvar la categoria amb certa tranquil·litat, espero. Com a mínim per viure tots tranquils una miqueta més.
No sé si volia dir alguna cosa.
El que vingui ha de tindre clar que el que necessitem és puntuar i puntuar, cap de setmana rere cap de setmana, i abans del Jogo Bonito, del futbol que esperem tots, i de la mentalitat que es van fitxar els jugadors que volien, que era, segons tinc entès, era jugar al playoff, intentar tornar a recuperar la categoria, doncs sumar i salvar, pas a pas, si això funciona, si el nou entrenador funciona i treballa bé i estem tots contents, doncs cap problema, que continuï l'any que ve.
Si hagués un perfil, ara, petita reflexió, res, que no estàvem potser acostumats, no dic que sigui bo o dolent, però potser que no estàvem massa acostumats, no?, al Sabadell en les últimes temporades, perquè venim de noms, ara parlaves tu, Sergi, de Quico Ramírez, molt lligat també al Sabadell, al grup 3 de segona B, Toni Saligrat, tres quarts del mateix, havia mamat molta segona B al grup 3, abans Miguel Álvarez, tres quarts del mateix, José Solivelles havia estat també aquí a la casa, potser Romo era un perfil més llunyà, no? Se'ns quedava una mica més lluny, però feia temps, no?, que el Sabadell no tenia, poso també el condicional, o no podria tenir un entrenador, allò, que no hagi estat lligat al grup 3, al famós grup 3 de la segona B, que no sigui de la terra, perquè ara el Vicenç Hernández ens deia per aquí, voleu dir que calia anar tan lluny a buscar un míster, i a quin preu? Tant de bo sortir tan bé, tant de bo. Se'm fa estrany, no?, recordar un perfil d'entrenador de l'estil Munitis, fins i tot han passat a primera divisió com a jugador.
Jo tiro la memòria i
vaig Mandia.
Tirar enrere. Sí, Mandia, sí. És l'últim, correcte, és que estava pensant
Juan
això.
Juan Carlos Mandia i ja abans, potser Lluís Carreras i tot, ja, no?
Sí, però mira, Lluís encara, vulguis o no, amb el renom que tenia, Aleix, però bé, català, de Sant Pol, format al Barça, bé, bueno, mira, encara,
sí,
no tenia cap vinculació.
Sí, i en aquell moment de la mà de Roger, de Genís.
Correcte, no venia amb cap vinculació directa, arlequinada, per dir-ho així, no havia mamat, que no tenen per què, amb això no estic tancant la porta, simplement dic que tenia alguna vinculació, com dius tu, fins i tot al seu cos tècnic o la seva direcció esportiva del moment, amb una junta directiva molt de casa, recordem, amb el Jordi Baronies, el Pere Llong, el Genís, bueno, al final, hosti, l'estrany era el Lluís Carreras, i mira tots els altres que eren...
Venia de la mà de Roger García, també.
Per això, que eren tots d'aquí. Sí, Mandia, a mi l'últim que em ve així al cap ràpid d'aquest dibuix que has fet és Juan Carlos Mandia, i la resta sempre s'havia buscat, torno a dir, que això no significa ni que surti millor ni que surti pitjor. Tant de bo, només apostant per gent de casa, ens haguessin sortit bé les coses, sempre, perquè llavors seria molt més fàcil la tria, però bé, tot això sense confirmar, insistim, que potser li estem donant massa, jo el primer, perquè crec que serà així, però igual el que sí que està clar, que tot apunta que demà, més a la tarda que al matí, el club té la intenció que això hagi quedat ja engestit i li podem posar nom i cognom ja definitivament a l'entrenador que dimecres hauria de començar a portar l'equip, perquè insistim, tindrà la sessió de dimecres, de dijous
i la divendres. Que és
la divendres és una mica d'aquella manera.
Acció d'estratègia i poc més.
Perquè el dissabte ja hi ha partit, a les 7 del vespre.
Estarem pendents, ni que sigui, sembla doncs, que es respecta en certa manera, no sé si d'una forma buscada o no, el timing natural, que és dos quarts d'una, roda de premsa de comiat d'Antoni Hidalgo, i veurem si arriba a la tarda o no aquest anunci. Saps quin moment és ara, Sergi, o no?
Digues.
La telepizza, no?
Ah, vale, bé, va. Perfecte.
Un dia que normalment ho fas tu al Sabadell en joc, avui deixa'm a mi. Recordem que cada dilluns sortegem aquest menú telepizza entre tots els qui heu participat durant el dia d'avui, responent la pregunta que hem llançat, és bàsicament doncs, la llista de desitjos, qui és per vosaltres o qui hauria d'ocupar la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Entre tots els participants, com sempre, un menú telepizza que, a més, us portem a casa amb telepizza, que a més recordeu que ara tenim les noves Veggies, tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre. Tasta-les amb el 2x1, perquè com estem, Sergi, a telepizza?
Molt bons.
Doblement bons a telepizza, amb el tribuna preferent aquesta temporada. Jordi, que et tinc més lluny, va, a la taula. Si no, el Sergi potser ja ha vist alguna de les respostes aquí amb la seva vista que té privilegiada.
De lluny.
Privilegiada. Digue'm un número de l'1 al 21, va.
El 6.
El 6. Mira, doncs tinc per aquí, si voleu comprovar.
Jordi Casals. Ah, no.
José Casas, que ens deia García Pimienta, sense cap dubte, però més enllà del nom, ens cal un entrenador que tingui clar com ha de jugar amb la plantilla que hi ha. Per tant, felicitats al José Casas, ens posarem en contacte amb ell i aquest menú telepizza a gaudir-lo. Per aquí, per exemple, quan, diu el Vicenç, quan Munitis vegi la gespa de Sant Oleguer, correrà més que quan jugava al Racing. Per cert, que avui ha sortit la notícia que se substituirà la gespa artificial de Sant Oleguer, que ningú s'espanti, la del costat.
La de l'escola de futbol.
La de l'escola de futbol.
On entrena i juga els partits.
La de Lino.
L'escola del Lino i el Tanco i companyia.
Correcte. Lizan diu, Pedro Munitis, dins del que ha sonat per venir, el perfil més atractiu. Obro el meló. Va, Sergi, que volies comentar tu abans del tema de Miqui Lladó i li trasllado també la reflexió al Jordi i a l'Aleix.
Ja ho he dit. Enmig de tot aquest, aquest noms i més noms i travesses, jo no hagués vist més malament que Miqui Lladó es fes càrrec. Ja sé que la situació és molt complicada i que algú pensarà millor no cremar un home de la casa. Recordem que el Miqui ara mateix era o és el responsable de l'àrea internacional que es va posar en marxa aquest estiu. Però jo no ho hagués vist malament. Ja veig que la meva aposta no té molts números de sortir i que tot apunta que hi haurà l'entrenador definitiu abans de dissabte. Però ja et dic, jo m'ho hagués cregut una mica més. No vull posar l'exemple de quan es va fer fora Salamero i va quedar-se Miquel Olmo, perquè són situacions diferents, però bé, ja està, dit xoqueta.
Bé, de cara a l'aficionat és molt atractiu, no?, tindre algun entrenador de casa. Potser es fa que tot flueixi molt millor, la comunicació, sap els antecedents, sap la història del club, sent els colors. Jo, com diu el Sergi, estic d'acord. Si és de casa, molt millor.
Tu, Aleix, què en penses?
Jo estic d'acord i afegiria un matís. Crec que és molt bo pel futbol base, que tu, com a entrenador de futbol base, els que hem passat per allà, vegis que des de dalt es compta amb la gent de baix, no només dins del camp, sinó a nivell de gestió, de cos tècnic, d'entrenament, no? De camp. Potser l'opció de Miqui Lladó seria massa atrevida pel moment, però es podria valorar incluir-lo en un nou cos tècnic, i estàs enviant un missatge molt bo a la gent del futbol base, vale? Més que potser com a primera espasa en el moment que està l'entitat, però bueno, només cal mirar com està el futbol base de la mà de Jaume Milà, tots els equips amb divisions d'honor, amb màximes categories, competint, un filial de la mà del Jordi López, amb el que també vaig coincidir fa 2 o 3 anys al júnior, que ho està petant, perdó per la paraula, però... Està espectacular,
sí,
el filial, no?
El filial es mereix un dia d'aquests un programa sencer, al Tribuna, perquè déu-n'hi-do la
temporada que estan fent. Totalment. El que ens estimem al club i hem passat pel filial diumenge vaig parlar amb el Jordi i és molt bonic el que s'està fent, no? La feina que s'està fent al futbol base és molt bona i per què no? Per què no donar un premi i creure amb gent de la casa, com en aquest cas a Miqui Lladó, per estar en un cos tècnic nou que s'ha de formar aquesta setmana?
Recordo, per exemple, també el cas de José Solivelles, que després de 2 anys magnífics, històrics, al Sabadell B, doncs se li va donar aquesta oportunitat de dirigir un Sabadell amb un ambient molt enrarit pel que fa a la directiva, i ho deixarem així.
Eren altres èpoques molt més convulses que no pas ara, però bé, veient que la meva aposta no sorgirà, m'agafo a la de l'Aleix. Si no pot ser de primer... que formi
que
part d'aquest staff, encara que ara se'm girarà i em dirà tinc molta feina jo amb el que estic fent.
Al final és un altre dels dubtes, també, què passarà amb part del cos tècnic, perquè l'Ignasi Salafranca mateix, que ha anat pujant també des del futbol base i ara s'havia convertit en un membre essencial per la seva dedicació, les seves hores de feina, per Antonio Hidalgo i Juvenal Etxogo, saber què passa també, no?, amb homes d'aquest perfil, homes de la casa que tantes hores s'han deixat al
aquí,
club.
Ens hauríem de remuntar potser a la figura de, salvant les distàncies també de Sergio Dorado, no? Amb Ramon Moya, amb David Pirri, amb Lluís Carrera, no? Un home de club, no? També va tenint una etapa implicació en el futbol base, no? Tot i que ell va arribar de la mà de Ramon Moya. Però bueno, una mica el perfil aquest, no? D'home de club que passi qui passi com a primera i segona espasa pugui estar allà donant un cop de mà, no?
Va, que per aquí al xat ja està sortint el tema dels davanters. Que no sé si teniu ganes de parlar o no, però ens pregunten per Adri González, el jugador del juvenil, que si seria un bon reforç de cara a gol. Haaland, més conegut també pel món del futbol arlequinat de Sabadell. De fet, el francès deia també, posem un davanter del juvenil al primer equip, no ho farà pitjor que Gavarri i que Caixe. Aquesta també serà una de les carpetes del nou entrenador. Us faig també la reflexió a tots tres. S'han d'endollar ja o s'ha de buscar que comencin a fer gols. Gavarri no serà per voluntat, ens explicava avui Sergi, tu i l'Adri, però Caixer és que en els últims partits va desaparèixer directament dels, sí, dels plans d'Antonio Hidalgo.
I, evidentment, has de ser l'entreno de, del dia a dia per saber el per què, moltes vegades. El que és clar que el resultat, amb intenció, amb ganes o sense tantes ganes, amb voluntat o sense tanta voluntat, al final el resultat és que entre els dos porten zero gols. I aquesta torna a ser una d'aquelles dades irrefutables. No hi ha manera per... no la pots agafar d'una altra manera, no? És cert que l'equip en porta pocs, tampoc és que... Però l'altre dia em feia broma un i em deia en pròpia porta porta un més que tots dos junts, no? Doncs això, doncs, al final cap dels dos està donant el rendiment per un equip que les està passant magres, bé, doncs, quan passen aquestes coses, els porters no t'acaben de donar punts, els davanters no t'acaben de fer gols, el del mig del camp no acaba de crear el que havia de crear, i la defensa, quan millor semblava que la tenies, encaixa 16 gols, però dels 16, 6 en els últims dos partits, no? Doncs bé, doncs això, que tot... Si t'agafes els números, estàs venut i alguna cosa s'haurà de fer. Jo crec que Caixa, crec, no sé què pensarà el nou entrenador quan el vegi i si és recuperable o no. Jo crec que fa uns dies, amb l'antic cos tècnic ja, hagués tingut molts números de tornar cap a casa, cap a Ponferrada, al mercat d'hivern. Crec que estava bastant encantat que anava per aquí, però clar, ara ve el nou entrenador, un nou cos tècnic, igual el nano fot el clic que necessita, sí, sí, i comença a enxufar el que no ha enxufat fins ara.
Vosaltres què en penseu, Jordi, Aleix, del davanter?
Home, de fet, jo vaig poder veure els nanos del filial i del juvenil a la pretemporada i il·lusió no els hi faltava. Vull dir, posaven ganes i tenen qualitat. Que és el millor moment per pujar-los i fossin els revulsius? Jo, com a aficionat, ho veig difícil, no? S'acostuma a fer jugar els veterans, no? A posar la força aquesta... Però qualitat tenen, vull dir que ojalà puguin arribar al primer equip i es puguin quedar-se.
Tu què en penses, Aleix?
Bueno, és un... A veure, aquí hi ha dues coses, no? La part de Caixa i... Ara no em surt el nom.
I Gavarre, sí, Toni Gavarre.
I Gavarre. Són dos casos per mi una mica diferents, no? Gavarre ve d'un any complicat també a Numància. Abans de Numància, Mandiola també ve d'un any molt bo a Balears, vale? Però clar, a dia d'avui, de les últimes tres temporades amb el que portem d'aquesta, només ha fet una bona. Clar, quan fas l'aposta per ell, has de veure el que et comentava abans una mica, no? El perfil de jugador dins i fora del camp, i fora del camp em refereixo a la part anímica, no? De ser un tio fort, dur mentalment, que si les coses compliquen, bueno, tingui aquesta força, no? La part de Caixa, bueno, és un jugador que baixa de segona A, de no tenir gaires oportunitats la temporada passada, i quan baixes de segona A has de tenir molt clar, no?, el que comentava el Sergi abans, de, bueno, baixo, però és per reenganxar-me, no per baixar i venir a passar l'estona amb ell qui diu, no? Llavors, això és una mica el que està passant una mica amb els davanters. Quan mires a baix, si mirem a baix, és per creure, per apostar i ser conscients que això és un procés. Vull dir, tu no pots agafar un nano del filial de segona catalana, del juvenil de divisió d'honor, i pretendre que et salvi les castanyes en aquest moment tan difícil de en una categoria com la primera ref, no? Ara, si creus, bueno, has de fer partícip del procés, l'has de començar a veure entrenar i a poc a poc una convocatòria i a poc a poc anar-lo integrant en una dinàmica, no? Perquè el dia que toqui creguis que toca i que està preparat aquesta persona, aquest jugador.
Diuen per aquí, Caixa i Gavarre aniran bé si reben bones entrades dels extrems purs per una banda Moja i per l'altra Alfred Planes, dos homes que també han de fer un bon pas endavant. Paraula per paraula. I el Francesc diu, Gavarre i Caixa van a per la pèssima marca de David Gallo i Orife del 2005. Quina decepció. Va, que m'he guardat els últims 5 minutets del programa per que cadascú aquí vingui a parlar del seu llibre, no? Com si... com aquell qui diu.
És el moment de marxar? Jo ja...
No, tu
el meu llibre ja l'he venut.
No vols vendre res, no?
No, ja l'he venut, el meu llibre.
Va, que començo pel Jordi. Que aquest dijous esteu de celebració, 20 anys dels arlequinats.com.
Correcte. Sí, sí, fem 20 anys, com comentàvem abans entre caixes, no? Que vam començar que érem menors d'edat, ara ja en tenim 30 i 40, ja som pares alguns, ja tenim la vida muntada i seguim estimant aquests colors, no? Tan macos aquests arlequinarisme.
Explica'ns què fareu aquest dijous, per convidar una mica de la gent, si es pot convidar la gent, eh?
I tant, esteu tots convidats, el que passa que sí que demanem respectar les normes del Covid, són molt important. La nostra seu està aquí, és veïna de Ràdio Sabadell, aquí al carrer Salut, al bar La Llar, i res, farem, per la pandèmia només podem fer un pica-pica i pocs actes més, però bueno, estarem, ens reunirem, vindrà part del club, vindran les penyes amigues, algun amic de fora també, vull dir, tots aquestes amistats que hem anat creant i anem gastant dia a dia gràcies al futbol.
Aquí la primera pregunta important a fer és: primeres marques o no hi ha primeres marques a l'hora de la beguda? Deixa't d'això, tota la resta ja, amics, ja els saludarem, els amics, ja està, només per saber-ho.
I hi haurà beguda per tothom i una mica pica-pica.
També l'orgull d'arribar als 20 anys, com a penya del Sabadell,
amb com
han canviat aquests 20 anys, amb tot el que ha passat.
Hem canviat molt, la veritat és que vam néixer, érem uns amics que estàvem, bueno, uns amics, uns desconeguts, que ens trobàvem per les xarxes, el Sabadell no tenia ni pàgina web, i arran d'aquí pues, ens hem anat fent gran, el club ha anat creixent també mediàticament, multimèdia. Vull dir que perfecte, no podem demanar res més que això.
L'Aleix deixa els nens, el gos i la dona, però quarts de nou, no és?
Correcte.
Ja ho tens,
Aleix.
Quarts de nou, va.
A dos quarts de nou al bar La Llar aquest dijous per celebrar els 20 anys de la penya arlequinats.com. No sé si ja està... molt bé, Roger Benet. Aleix, va, que et toca tu ara. Vosaltres al desembre teniu una cita molt important i molt solidària a Olímpia, amb aquesta campanya del Cap Nen Sense Pilota, que té absolutament una finalitat solidària.
Doncs sí, mira, el Cap Nen Sense Pilota, de fet, va néixer i la primera entrevista va ser aquí, a casa vostra, amb el Sergi, fa 7 anys, i serà la 6a edició perquè el Covid no ens va deixar fer-ho la temporada passada. El Cap Nen Sense Pilota neix al Cercle Sabadellès, neix per ajudar un nen que es deia Jaume, que ens va deixar a causa d'una malaltia, d'un càncer infantil, d'una malaltia molt punyetera. I des de llavors vaig veure amb l'obligació moral, no?, d'ajudar, de col·laborar una mica, no?, de quan ens omplim la boca dels valors de l'esport, no?, pues el meu granet de sorra va ser fundar i crear el Cap Nen Sense Pilota. És una activitat molt bonica, es fa sempre pels vols de Nadal, quan els nens tenen vacances escolars. És un dematí de futbol, és un dematí lúdic, divertit, vindran jugadors, vindran exjugadors, vindran periodistes, ja tenim samarretes de jugadors de primera divisió per sortejar i per regalar, tenim 30 sponsors, alguns donen diners per fer la donació després a Sant Joan de Déu i al Parc Taulí, que aquest any ho farem dividit, i alguns donen regals, els nens surten d'allà amb samarretes, surten esmorzats, ve un fotomaton, es disfressen, juguen a futbol. És algú molt bonic, de veritat, i des d'aquí doncs animar a tots aquests nens, nenes, i també ho volem créixer i estrenar-nos amb el futbol inclusiu, ¿vale? Simplement per recollir fons, per fer una donació el més gran possible, el més generosa possible, per un tema molt important com és la investigació del càncer infantil.
Doncs escolta, allà hi serem, el 23 de desembre, no? A Olímpia?
Sí, el 23 de desembre, dijous, de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, estarem allà. Des d'aquí convidar i animar tots els clubs de la ciutat i clubs de fora. Hi ha nens que venen de molt lluny. Hi ha nens que fa 5-6 edicions que venen i venen des de Vic cada any, des de Ceba, concretament. I és un tema molt bonic de fer, espero que arribi, que cali el missatge també a tot el futbol base del Sabadell, com dic, a la part masculina, femenina i a la part inclusiva. Ens faria molta il·lusió créixer per aquí també.
Em recordaves de l'entrevista, tu, Sergi, per cert?
No, home, de l'entrevista en si no, me'n recordo de quan l'Aleix va parlar per primera vegada, això sí, del projecte, però ara no em facis dir ni com anaven vestits, però sí que me'n recordo.
Tinc fotos
doncs mira, penjades d'on anaves vestits. Anava a dir, ja tens més que allò d'aquest record, no, però sí que me'n recordo, i a més,
com ho hem anat seguint l'Aleix, per dir-ho així, el Cercle, el Júnior, etc. Hem anat seguint la trajectòria, home, és una il·lusió especial. Ja li vaig dir, jo li vaig prometre que com a mínim un dels patufets anirà. No sé si convencerem a més patufets en aquest cas perquè aquell dia hi col·laborin, però la causa s'ho val, la causa s'ho val segur.
Ràdio Sabadell també hi serà allà, això sí que ho podem ja avançar. I sí que és cert, amb això ho remato a l'Aleix, que la setmana passada vau fer la fotografia, oi? Amb els capitans, que a més ens vam creuar allà a la Nova Creu Alta, amb els capitans del Sabadell i l'Alberto Etjogo, que no sé si també és això com el padrí, no?, del Camp Nens Sense Pilota.
Bueno, amb l'Alberto som molt amics des de fa molts anys i sempre que pot em dona un cop de mà. De fet, ell ja, encara no vull dir noms, però ja m'ha aconseguit algunes samarretes de jugadors de primera divisió per regalar i per sortejar els nens. Ell cada any ve i fa un petit speech amb els nens i els explica una mica la seva trajectòria com a jugador i ara com a comentarista. I segur que tindrem algun invitat més que als nens els hi farà gràcia veure'l, xerrar-hi, fer-li preguntes. Bueno, hem tingut, cada any portem algun invitat. Un any va ser Jacinto Ela, exjugador de l'Espanyol, i els va explicar com va passar de ser el millor jugador del món, no?, en etapa juvenil, sí, a no jugar mai, a no debutar a la Premier ni a Primera. L'any passat, bueno, l'última edició va venir Enric Franquesa, ara al Levante, i Àlex Carbonell, ara en el Celta B, que segurament vindran, no 100% segur, però segurament vindran. Bueno, serà divertit, serà una bona matinal, segur.
23 de desembre, allà hi serem els de Ràdio Sabadell, també amb
Olímpia. Segur, ja t'ho dic jo.
No, jo també.
Un ja està, si em permeteu l'expressió, un ja està encigalat des de fa dies, que li vaig fer el comentari, perquè parlant-ho amb l'Aleix ja m'ho va comentar i ara qualsevol li treu la història del cap, ja.
Camp Nens Sense Pilota, Olímpia, 23 de desembre, abans aquest dijous, els 20 anys de la penya arlequinats.com, aquí al Bar La Llar, al carrer Salut. Res més, Sergi, Jordi, Aleix, un plaer que hagueu estat aquí al Tribuna Preferent.
Molt com vulgueu. Una abraçada.
Moltes gràcies, un plaer.
Una abraçada del Roger Benet, que ha estat al control de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà, dia important, demà a 12:45, comiat d'Antonio Hidalgo, i després s'hi posaran també aquí l'Adri i el Sergi companyia a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu! We'll be right back.